Aqualia us porta el comentari d'actualitat al de far a far. Aqualia, per a una gestió sostenible de l'aigua.
Bé, són les 8 i mitja, les 15 i mitja a la remissió i ja ho sabeu, és l'hora del comentari d'actualitat. Per això tenim amb nosaltres avui Anna Maita Ferrer. Bon dia.
Molt bon dimecres.
Com va?
Direm que bé, acalorats, però bé.
Explica'ns una mica, Maita, què ens portes avui?
Avui jo volia parlar, si vos pareix bé, de jutges i de Caravaggio, no necessàriament per aquest ordre. De Caravaggio per mort d'aquesta exposició que hi ha a Roma, que possiblement és l'exposició amb més obres de Caravaggio reunides a un sol lloc que hi ha hagut mai. I de jutges perquè, com segurament ja heu comentat, hi ha un espai espècie de vaga de jutges, sí. Dia 1, 2 i 3 de juliol, que dic una espècie de vaga perquè realment no està contemplat el dret dels jutges com a poder de l'Estat a fer vaga, però d'una manera més o menys extraoficial s'ha convocat una aturada per part d'una sèrie d'organitzacions de jutges. I he llegit avui de matí, em fa ser efecte que era el periòdico d'Ibiza, que s'estava considerant que el seguiment d'aquesta vaga a nivell estatal estava sent d'un 75%.
Uau!
Se suposa que només queden excloses actuacions molt perentòries, com un aixecament d'un cadàver, unes mesures cautelaríssimes i demés, però tenim els jutges nics, per mort de les reformes legislatives i, per tant, amb aquesta aturada. També llegia les declaracions del jutge de Gada Eivissa, que ens venia a dir que no és, com altres vegades ha passat, una aturada perquè estiguen demanant unes millores salarials o de les seves condicions, ho venen, ho volen explicar com una millora a nivell global que ens ha d'afectar a tots com a societat perquè estan intentant preservar la independència del poder judicial. Comentaris. L'estament judicial, amb totes les seves vessants, des de jutges a fiscals, però també m'atreveix a dir, perquè en form part a nivell d'advocats, és un estament bastant resistent en els canvis. És a dir, estan parlant d'un sistema que a dia d'avui, estem en 2025, encara, malgrat que es presentin els escrits, els documents i demés telemàticament, lo habitual és que el jutge damunt la taula tenga s'expedient en paper. És a dir, es segueix funcionant en paper i tenim una justícia que, en segons quines coses, m'atreviria a dir que és una mica decimonònica. L'estament dels jutges, a més, hi ha una majoria aclaparadora de jutges que estan afiliats a organitzacions conservadores.
D'acord.
Per sorpresa de ningú, però són precisament aquestes organitzacions conservadores les que han convocat aquesta espècie d'aturada que ha estat fins a cert punt desmentida pel Consell General del Poder Judicial perquè literalment no està previst que els jutges puguen aturar-se, és un poder de l'Estat, per tant, dir que s'atura el poder judicial seria com dir que s'atura el poder executiu. A ningú se mos ocorreix pensar que de repente el govern o els ministres del govern en un moment donat poguessin dir idò, ara mos plantam i faim vaga un dia, dos o tres. Així tot, pareix que hi ha un seguiment i les causes que mos han portat en aquesta situació és la darrera modificació legislativa on el que l'exposició de motius el que diu és que hem d'equiparar el nombre de jutges a Espanya per població a altres països europeus.
D'acord.
Perquè si hi ha una cosa, des que jo reiteradament he parlat aquí, que a voltes es ve que som una mica monotemàtica, és de la mancança estructural de personal en l'administració de justícia. Això a Eivissa, que és el partit judicial que ens correspon a nosaltres, ho patim amb moltíssima freqüència. Tant és així que hi ha un jutjat de família específic que feia molta falta a Eivissa perquè hi ha molts de procediments de família, que durant de molt de temps havia portat una jutge substituta i sense un jutjat adscrit, és a dir, hi havia una jutge substituta que no tenia un jutjat per ella, però que recollia totes les causes de família. Quan parlam família, parlam de separacions, de divorcis, de modificacions de mesures, etc, etc. Finalment es va aconseguir que es creés un jutjat de família a Eivissa, que és de instància número 6.
D'acord.
Què passa? Que hem creat un jutjat que no té jutge. Què fam? Es van rotant els jutges dels altres jutjats d'instància, que els jutjats d'instància, recordem que són els jutjats civils que hi ha a Eivissa, es van rotant per ocupar-se d'aquest jutjat que no té un jutge escrit. Amb aquesta situació, que no mos és desconeguda, es dicta una norma que el que pretén és augmentar el nombre de jutges. Quina és la via normal per accedir a una plaça de jutge? Una oposició. Ets llicenciat en dret, et prepares una oposició, amb tot el meu respecte per la gent que és capaç de tancar-se un parell pagès d'anys de la seva vida per preparar-se a una oposició, i si l'aproves després passes a l'escola judicial i després ja ets jutge de carrera. Aquesta és una via.
Sí.
Hi ha una altra via que és aquella en sa que hi ha jutges substituts que simplement són llicenciats en dret i que en un moment donat es postulen per ocupar places de jutjats que no tenen coberta el que és la figura del jutge titular. Això a Eivissa ha passat, és a dir, jo record en 20 i pico anys d'exercici haver patit sentències de jutges substituts i hi ha un cas que jo personalment em va resultar sagnant, perquè clar, com dèiem, avui en dia les coses es notifiquen telemàticament.
Sí.
Jo vaig rebre una sentència que tenia hipervincles, és a dir, tu podies picar allí i et reconduïa a una pàgina web que es diu abogadosparatodos.com.
Sí.
És a dir, que un jutge dicti sentència fusilant una pàgina web.
Sí.
I a més, tenint tan poca cura com per deixar-se hipervincles, és a dir, que qui rebia la sentència podia picar allí i veure d'on havia copiat el paràgraf que siga, si mateix fa que tinguem poca confiança de vegades amb el que passen els jutjats. Vull dir, jutges substituts a Eivissa n'hi ha hagut, sí, n'hi ha hagut, i a més reiteradament, algun jutge substitut lamentable, i ho dic clarament, com aquest que el que feia era fusilar pàgines web per dictar sentències, i els han tingut perquè feien falta. Es parla ara de que aquests jutges substituts, una mica com es procés, si em permeteu la comparació, dels professors interins d'educació, si duen una sèrie d'anys, s'incorporin ja de ple dret a la carrera judicial. I després hi ha una altra via, que és una via que darrerament està resultant polèmica, que és aquesta quarta via d'accés a la via judicial, consistent en que el que es diu juristes de reconegut prestigi, amb una sèrie d'anys de carrera, que puguen ser anomenats com a jutges també i s'incorporin a la carrera judicial.
D'acord.
Clar, això realment té una vessant molt subjectiva,
clar,
perquè el tema de que un llicenciat en dret s'autodenomini jurista, allò personalment és una cosa que em fa certa gràcia, d'acord? És com si jo, pel fet d'agafar un pinzell a cap meu, digués que som artista. Els temes d'artistes, juristes i demés, l'hauríem de tractar amb un poquet més de respecte, perquè hi ha llicenciats en dret, exercents amb dret des de fa 20 i pico d'anys, que el que faim és picar pedra a una mina. No faim un David de Miguel Ángel. Per tant, no ens hauríem de pensar que pel fet d'haver aprovat una carrera com a la carrera de dret ja tots automàticament són juristes. Això s'hauria de recolzar no només amb una carrera dilatada amb el temps, sinó possiblement amb una tasca didàctica, ja siga amb estudis, amb publicacions, havent fet amb la nostra feina diària algun tipus d'aportació significativa a lo que és el món de la justícia. Per tant, això de juristes de reconegut prestigi ja hauria d'acotar en quin àmbit de gent que realment es dediquin no només a picar pedra a la mina, com puc fer jo, sinó que tenga uns estudis, que hagi fet unes publicacions i demés, i a més han de ser de reconegut prestigi. A què vol dir de reconegut prestigi?
Efectivament. És bastant fàcil, diguem, fer trampes, no? En aquest sentit, per, jo què sé, posar persones que igual t'agradi més, t'agradi menys...
Sí, que hi hagi certa afinitat i que faci que això consideris que la seva tasca siga més remarcable que la d'altra, simplement això per un viatge, potser ideològic o el que siga. A més, darrerament hi ha alguna causa judicial molt mediàtica on s'ha criticat precisament que el jutge que la porta sigui un jutge que ha accedit a la carrera per aquesta via de juristes de reconegut prestigi. Dit això, els jutges el que diuen és que aquí s'està ampliant l'espectre d'accés a la carrera judicial. Jo entenc que algú que ha estat tal vegada 3, 4, 5 anys estudiant no sé quantes hores es diu, s'ha tret una oposició, que pugui considerar que el fet de que algú hi accedeixi ara per una drecera no és just.
Ja.
Però és que això ja estava passant abans.
Ja.
I, a més, tenim una mancança endèmica de jutges. Fan falta. Em fan falta en els jutjats que ja tenim creats, però normalment perquè el sistema de justícia funcionés millor farien falta més jutjats.
Però, Maite, vols dir que, per exemple, qualsevol, en aquest cas, amb les noves modificacions, o ara està passant que qualsevol persona que hagi fet la carrera de dret o que hagi exercit com a advocat pugui ser jutge?
Això ja estava passant. Ja no només és d'aquesta modificació. Com dic, ja hi havia la figura del jutge substitut, que el requisit que tenia era que fos llicenciat en dret.
I ja està.
I ja està. I hi havia també aquesta via d'accés per juristes de reconegut prestigi. A veure, un jurista, torno a dir que la figura de jurista jo em resulta una mica estranya, però realment podia ser un advocat, podia ser un registrador, un notari, un llicenciat en dret que hagués fet estudis d'algun àmbit de justícia, però també advocats amb molts d'anys d'exercici. Hi ha advocats que duen molts d'anys que jo estic convençuda de que tenen molt més per mà el procediment judicial que segons quins jutges de nova creació per oposició que han anat a l'escola judicial i de més. Per què? Perquè al final aquesta professió és com totes. Has de tenir un coneixement, certament, i una preparació, però el fet de practicar-ho, de desenvolupar la tasca dia a dia, fa moltes vegades que en sàpigues més. En tot això, els jutges es queixen de que s'està ampliant aquest espectre perquè pugui entrar gent a la carrera judicial. També es queixen que amb aquesta modificació legislativa que tenim ara, la part d'instrucció, és a dir, la part penal d'investigació del procediment, passi en els fiscals.
D'acord.
La figura del fiscal en el sistema judicial estatal espanyol és controvertida perquè el fiscal general de l'Estat l'anomena el govern. No és una figura absolutament independent, sinó que és anomenada pel govern. Que això vulgui dir que des fiscal general de l'Estat cap avall tots segueixen directrius del govern, jo personalment em costa creure-ho. Pel que he dit abans, perquè l'estament jurídic en general d'Espanya com a estat és un estament reconegudament conservador. Que jo m'agradaria que el fiscal general de l'Estat no l'anomenés el govern, sinó que fos un organisme independent. Possiblement sí, però hem de tenir tots en compte que tant el que són les organitzacions de jutges com de fiscals solen tenir més tendència a ser conservadores que no a ser progressistes. Hi ha organitzacions progressistes, sí, però tenen aquest biaix conservador que, a més, s'afina sovint amb tribunals de darrera instància, com sí. pot ser l'Audiència Nacional, Tribunal Suprem, Tribunal Constitucional. Per tant, possiblement amb aquesta aturada de jutges que hi ha aquests dies, hi ha un biaix ideològic important, encara que ens ho vulguen vendre com la independència d'un poder que fins ara no s'ha distingit precisament, ja no diré per la seva independència, que segurament sí, sinó per saber deixar de banda el posicionament ideològic que tenen com a estament a l'hora de tractar segons quins assumptes judicials. Per tant...
Clar, és que crec que... No, digue'm si m'equivoc, però al final la llei... hi ha vegades que hi ha una cosa clara, no?, i que ha estat molt clar, una mica hi ha una llei, l'has incomplert i ja està. I altres vegades que entenc que hi ha dos lleis que xoquen entre si o hi ha molta interpretació al darrere i en aquests casos igual doncs sí que es deixa anar una mica, no?, segons la tendència una mica que tinguis, doncs la visió que tinguis també de la societat...
Sí, pot influir,
que no vol dir tampoc que els jutges no siguin independents, no? Vol dir com que...
Efectivament.
Depèn del cas, no?
Sí, i òbviament els jutges tenen dret a tenir la seva ideologia, faltaria més. El que passa és que convendria que la deixessin el més allunyada possible de la seva tasca. I el que deies tu, hi ha normes clares. Jo, com a abogada en exercici, t'he de dir que la meva feina precisament és interpretar les normes.
Clar.
Jo m'atreviria a dir que no n'hi ha cap que no tingui un marge d'interpretació on tu vegis blanc, clarament blanc, i jo te puc dir que és d'un gris claret.
D'acord.
Per tant, com que sempre hi ha aquest marge d'interpretació, perquè si les normes fossin claríssimes i evidents, els abogats tindrien molta menys feina.
Ja.
Per tant, aquí sí que es veu que hi ha una part d'interpretació i hi ha cert descrèdit de l'estament jurídic en general,
tant
de jutges com de fiscals com d'abogats. Jo tinc clients que me diuen, però això pot ser que el jutge estigui fent això perquè l'altra part ha anat a parlar amb ell o perquè li han donat sous. És a dir, encara hi ha aquesta percepció de que un pot anar al jutjat amb un sobre de sous dins de butxaca, demanar parlar amb su jutge i dir-li, escolta, i faci el favor de tractar el meu assumpte amb carinyo. Vull pensar que això no passa.
Ja.
Però sí que es ve que, com que tenim aquest cert descrèdit, on hi ha una conjunció de components, perquè hi ha aquesta mancança endèmica de mitjans personals i materials, hi ha aquesta sensació de que a voltes els jutges miren per ells o tenen un biaix ideològic evident, tot això al final va sumant i fa que hi hagi aquesta desconfiança.
Efectivament.
I amb els poders de l'Estat, si hi ha una cosa que hauríem d'evitar de totes és que la gent desconfiï. Perquè si ja penses que anant al jutjat no serveix de res, perquè al final sempre decidiran el que decideixin a favor dels mateixos sempre, o que si tens molts de sous o busques un advocat de molt de renom, ja tens la causa guanyada. Això fa que finalment estiguem perdent tots com a societat.
Sí, sí. De fet, desconfiar en la justícia és com una de les pitjors coses, no? Es suposa que quan tens un problema, o sigui, la justícia és el que equilibra una mica tot.
Sí, hauria de ser així, però jo pal de la meva experiència en el despatx, hi ha molta gent renuent a acudir a la via judicial, primer perquè no hi confien, i segon, perquè com que la solució segurament arribarà dins de tant de temps, aquesta justícia tan tardant al final...
No és tan justa tampoc.
Exactament, perquè quan tu tens una resolució d'un conflicte al cap d'un any i mig, arriba tard moltes vegades. Per tant, anem
bé,
a veure
això. Estarem pendents, no?, d'aquesta vaga de jutges.
Sí, a veure això com acaba i si aquesta mesura de pressió envers aquesta modificació legislativa té algun tipus de conseqüència o no. Jo som escèptica, però bé, ja estan togats i manifestant-se. Deixem els jutges, si ho cas,
sí,
de
perfecte.
Banda. I passam a parlar d'una cosa completament oposada i que jo personalment em fa bastant més goig, que és aquesta exposició de Caravaggio que hi ha a Roma actualment, és Palau Barberini Corsini, que és segurament el recull d'obres de Caravaggio més important que s'ha fet mai amb la història de cap pintor. Investigant una mica, pareix ser que actualment sobreviuen unes 80 obres de Caravaggio en tot el món.
Wow.
D'aquestes 80, 25 estan al Palau Barberini amb exposició. Vull dir que és una mostra important, que s'ha fet un esforç per recollir obres, algunes que tenim ben properes, com Santa Catalina de Siena, que normalment està exposada al Thyssen-Bornemisza a Madrid. Allà també és Martiri de Santa Úrsula, que està al Palacio Ceballos de Nàpoles. Allà tot un recull d'obres que estan repartides per al món, que s'han aconseguit juntar a Roma amb aquesta exposició. L'exposició va començar el dia 7 de març i en principi havia d'acabar a 6 de juliol, ja mateix. Però, per sort, per qui tenga ganes d'anar-hi i pensava que ja no li donava temps, l'han prorrogat. L'exposició es prorroga fins al dia 20 de juliol. No són molts de dies, però jo recomano molt moltíssim, si algú té intenció de fer una escapada o busca alguna excusa per anar a Roma, que aprofitin i hi vagin ara, perquè realment mereix moltíssim la pena. Sent que Roma sempre paga la pena de visitar, en aquest cas, amb aquesta exposició de Caravaggio, encara més. Què podem dir d'aquesta exposició? Que està molt ben muntada. Es nota que han fet un esforç per apropar obres de Caravaggio. Caravaggio, per qui no el tenga ara en ment, és possiblement és precursor de la pintura barroca. Els seus quadres es distingeixen per aquell ús magistral de punts de llum dins les ombres. És a dir, hi ha un quadre fosc on de repente hi ha una figura que destaca. Jo també volia contar que jo vaig arribar a Caravaggio possiblement pel quadre menys representatiu d'ell, que és el cistell de fruites que hi ha exposat a la Biblioteca Ambrosiana de Milà. És un quadre absolutament luminós. No té ni una ombra, és una cistella amb fas efecte que de vímet, amb fruites. I jo penso que no hi ha ninguna reproducció per altíssima qualitat que tinga que faci justícia en el quadre quan el tens davant, però tu estàs davant d'aquella pintura, te atraques tot el que el personal de seguretat et deixa i pareix Photoshop. Ja. És una cosa absolutament impressionant. Clar, a partir d'aquí, quan veus una obra com aquesta, que de repente t'encén un clic en el cervell, comences a investigar i resulta que aquell quadre és una anomalia amb sobre de Caravaggio, perquè ell realment el que té o el que perdurat fins ara, són pintures de gran format, moltes vegades de temàtica religiosa, i amb aquest punt de foscor, el tenebrisme amb el seu origen, amb aquestes pinzellades de llum, aquests cossos blancs de verges, de sants, de figures bíbliques que estan en posicions i en situacions que solen ser, diríem, bastant, no sé si puc dir gore, però hi ha decapitacions, hi ha crucifixions, hi ha assassinats, hi ha tota una sèrie de composicions que realment són colpidores i amb una cosa que jo trobo que és magistral a Catoma, és amb l'expressió humana. És a dir, en su quadre de la detenció de Crist es veu aquella expressió tan humana que té, o algunes de les seves verges que conta la llegenda que les models que ell empleava reiteradament eren dones, diríem, de moral distreta. Eren prostitutes, per exemple, que ell feia servir com a model per representar la Verge Maria, vull dir que era com a personatge. Caravaggio és un pintor molt convuls, que a més, per exemple, té una obra capdalt d'ell, que és la decapitació de Sant Joan Baptista, la té la concatedral de Sant Joan de Malta, i és tot curiós perquè ell havia estat cavaller de l'Ordre de Malta, va pintar aquest quadre que està exposat allí, i just davant d'aquell mateix quadre, l'Ordre de Malta el va expulsar. Vull dir que la seva vida realment és una vida bastant convulsa i que mereix molt la pena.
Sí, jo estic aquí i segueixo aquí fent feina, però amb els cascos posats, malgrat que me'ls podria treure i escoltar doncs, a viva veu. I Caravaggio, per cert, se n'ha fet, diria, una sèrie, una pel·lícula als últims temps sobre la seva vida. I si vols anar a un lloc ben a prop a veure un Caravaggio, que no sé si t'ho he comentat algun cop, jo diria que sí, però no ho sé, he vist a Montserrat.
És que no hi he anat mai, sí que es va, com ho vas dir una vegada.
A Montserrat, que està allò a 50 minuts de Barcelona, o menys si vas amb cotxe, amb tren i cremallero, o amb aeri, doncs són 50 minuts, i després té l'experiència de tirar doncs, amb el telefèric i tal. Hi ha un museu molt guapo, molt, molt guapo, la gent no ho sap, és un museu que té una col·lecció, a part de grans noms, de la història de la pintura, grans noms europeus. Després hi ha molta cosa doncs, del segle XIX i principis del XX català, però hi ha un Caravaggio que era el de Sant Jeroni. És el retrat de Sant Jeroni, que en aquest cas, amb la seva regla, en aquest cas ell és la muntanya més alta, el pic més alt de Montserrat, diu Sant Jeroni. I el tenen allà ficat, i és molt gros, i és un clapscur, i et dic, un dia l'has d'anar a veure. Així, has de fer tic.
Exacte, me l'apunt per seguir Caravaggios per al món. Moltes gràcies per la recomanació.
Aquí, sí, és que escoltant en Maite parlant, escolta, que parla dels llocs on estan exposats cada un dels quadres sense mirar a punts ni res.
No, increïble, fan total de Caravaggio.
Lo tienen todo aquí en el culo. Ho té tot al cap.
Jo, des que vaig veure aquell cistell de fruites, vaig perseguint Caravaggios pel món. Això es va...
El Caravaggio també el perseguien per les autoritats.
Sí, per això, que tenia aquella vida tan convulsa que jo penso que això fa que li dono un rerefons... Li dono un rerefons en els seus quadres, en aquesta obscuritat, en aquestes figures que s'estan retorcent allí davant tu, que li dona molt de sentit. Per tant, m'apunt aquest Caravaggio i aquest Museu
de Montserrat. Val molt la pena. Escolteu, mos falten 2 minuts i na Maite mos volia fer un suggeriment musical.
Ah, sí, és veritat.
Ja que estem en aquests dies de calor, que estan fregant els 35, 36, 37 graus, per acabar avui amb 37 graus, de Ràdio Futura, si vos pareix bé.
Molt bé, Maita, moltíssimes gràcies per haver vingut avui.
Moltes gràcies a vosaltres.
Mis labios.